L'Hora Mora d'Ebre, amb Adriana Monclús.
És la 1:23, recte a final del magazine de l'Hora Mora d'Ebre. Ens acompanya en directe aquí als estudis de la ràdio el Ferran Blader, director dels Serveis Territorials de Cultura a les Terres de l'Ebre i portaveu del grup de Convergència Democràtica de Catalunya Morada Nova. Molt bon dia, senyor Blader, benvingut de nou a la ràdio.
Bon dia, moltes gràcies.
Bé, avui volem parlar de diferents temes, volem parlar de cultura, volem parlar també de Morada Nova, i comencem també per un tema que d'aquí poc se'n començarà a parlar, i és del 20è aniversari de la mort d'Artur Bladell de Zumbila. Es celebrarà amb la implicació de moltíssimes entitats i institucions del territori, no només de les Terres de l'Ebre, sinó també de la província de Tarragona en general. És una data important a celebrar.
Sí, com tu bé dius, hi ha hagut una sèrie d'associacions, entitats, organismes que s'han posat d'acord que calia fer memòria, fer record de la desaparició de l'escriptor riberenc, i doncs amb bon criteri el Centre d'Estudis de la Ribera, l'Institut Ramon Muntaner, els Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat, del Camp de Tarragona i de Terres de l'Ebre, la Riuada, després la mateixa associació Artur Bladell de Benissanet, doncs no sé si em deixo algú que em disculpin, però tots hem cregut que era el moment de recordar l'obra, la importantíssima obra de l'escriptor riberenc.
Bé, ara que estem al mes de novembre, es compleixen 2 anys des de que vostè va entrar en aquest càrrec com a director dels Serveis Territorials de Cultura. Ara que hi ha aquest canvi de govern al Parlament, no sé si sap alguna cosa de la continuïtat del càrrec.
Bé, aquesta és la gran pregunta que de vegades me formulen a mi, però li formulen a molta altra gent,
sí.
Perquè tots aquells càrrecs que són que emanen directament del govern de la Generalitat, si hi ha canvi de govern, doncs presumiblement poden canviar. Si no hi ha canvi de govern, tampoc és assegurat al 100% una continuïtat, depèn de diversos factors, no? Jo em sento prou satisfet de la feina que hem fet aquests 2 anys als Serveis Territorials de Cultura de Terres de l'Ebre, perquè hem sigut presents a tot arreu, perquè hem sabut escoltar, perquè en la mesura de les nostres possibilitats econòmiques i logístiques hem sabut respondre, i la gent ho ha demostrat amb agraïment, i bé, doncs, esperar una mica quins seran els pròxims esdeveniments a nivell del Parlament de Catalunya i del govern del nostre país.
Li agradaria continuar, però a vostè si li oferissin la possibilitat.
Jo no tinc cap inconvenient a continuar, perquè crec que hem fet una bona feina, tenim un bon equip de gent, hi ha moltes coses a fer, i tampoc te vull enganyar que de vegades trobo a faltar les aules, perquè jo sempre he dit que sóc professor de vocació. És una sort ser professor de vocació, no tothom ho pot dir, però que la feina que estem fent és molt bona, i per tant, doncs, és un honor i un repte continuar endavant.
Vostè sempre ha dit que la cultura també és un dinamitzador econòmic i que s'ha de saber explotar com a tal.
Sí, aquesta és una crítica que he fet a la classe, diguem-ne, social que ara jo represento, que és la classe política, no? Que a vegades hem sigut, per dir-ho doncs amb paraules molt gràfiques, però que no voldria que sonessin malament, una mica curts de mires, perquè la política també dona menjars, també dona sous, també dona rendiments, i també eleva doncs l'autoestima del país. Hi ha moltes coses que la cultura no dona un rendiment econòmic immediat, però el dona a llarg termini. Jo moltes vegades, quan m'han preguntat en relació al meu poble, tenim moltes coses vinculades a la cultura que no aporten beneficis econòmics, ni falta que fa, sinó que aporten beneficis d'una altra índole.
Bé, parlem del seu poble, de Morada Nova, ara com a cap de l'oposició del grup de Convergència Democràtica de Catalunya. Com han estat aquests primers mesos des de l'oposició, en aquest cas? Com ha estat aquest canvi, no?, de passar de l'equip de govern a l'altre costat?
Bé, doncs, com que el ritme de la vida en general és moltes vegades frenètic, no tens temps de lamentar-te ni de queixar-te, sinó de remengar-te altra vegada i de posar-te a treballar i de fer molta feina, que n'hi ha molta per fer, no? Nosaltres ara ens toca la tasca de fiscalitzar l'obra de govern, i ho farem lo màxim de bé que puguem i que sapiguem. Nosaltres som gent, jo crec que som gent assenyada, no som gent de cridar ni de respostes fora assenyades, com altres vegades hem pogut presenciar. Som gent que valorem les coses i que després emetem un judici, pot ser encertat o no, però quan parlem procurem fer-ho amb coneixement de causa, no? I també per part dels que governen s'ha d'admetre la crítica, no? Jo llegia unes paraules del periodista Josep Cuní que me van agradar una vegada, les tinc aquí apuntades. Josep Cuní deia, diu, en política com en la vida, les formes són tan importants com el fons. Les decisions han d'anar acompanyades d'explicacions convincents, lluny de justificacions autocomplaents. I després deia, si una persona diu que arriba per canviar les coses i actuar de manera transparent, no pot caure en l'error ni de la impunitat ni de la revenja. I per tant, jo crec que tot això, entre tots, mos ho hem d'aplicar.
Per tant, quin tipus d'oposició plantegeu? Com és una mica també aquesta relació amb l'equip de govern? Perquè sempre hagin estat a un costat o a l'altre, abans al revés. Sempre hi ha hagut molta tensió, sempre es nota tensió a Móra la Nova.
Tensió sempre no hi ha hagut. Hi ha hagut...
Als plenaris,
explico,
vull dir,
explico.
Quan se va als plenaris.
Històricament sempre hi havia hagut diferències, com és lògic, si no tots estaríem al mateix partit i a més seria molt avorrit. Però des de la passada legislatura, entenc jo, s'ha instal·lat un mal ambient, no provocat pel nostre grup, tu mateix has sigut present als plens, i no és una cosa que mos agradi. A nosaltres mos agrada discutir tot allò que sigui necessari, discutir molt, a vegades som una mica vehements en les formes, però no perdre mai el sentit de la mesura, ni arribar a l'insult, ni cridar, com moltes vegades hem hagut de rebre i patir per part d'altres grups i no pas del nostre. Nosaltres al començament de la legislatura vam dir no allò tan repetit de farem una oposició constructiva, que és allò que diu tothom, faltaria més, sinó que faríem una oposició, a banda de constructiva, educada. I això procurem fer.
Quina la valoració feu? Ara hem fet autovaloració, en aquest cas, dels primers mesos del nou equip de govern.
Fa uns dies, als micròfons, fa l'efecte que era d'aquesta emissora, el mateix alcalde deia com es lamentava una mica que no haguéssim donat els 100 dies de gràcia que se solen donar als ajuntaments. Clar, l'oposició va ser prudent durant les primeres setmanes. El que passa és que ja vam presenciar algunes coses que no acabaven de quadrar. Una cosa absolutament incomprensible va ser que algú pot pensar que és de detall i que tampoc és tan important, no? Que és que per a celebrar el ple de constitució de l'Ajuntament, el ple d'organització, perdó, teníem un mes de termini a partir del ple de constitució. Teníem un mes. I, incomprensiblement, se van anar allargant els terminis fins a l'últim dia. I quan resulta que la premsa anaves veient que tots els ajuntaments anaven aprovant ja el cartipàs municipal. Bé, doncs, per circumstàncies, allò va anar d'aquella manera. L'actual equip de govern resulta que suposo que amb una mica de mentalitat d'oposició, el dia 24 d'agost ja treia per les xarxes socials una queixa en relació amb l'anterior equip de govern. Ja dic, una mica amb la mentalitat d'oposició. Jo crec que l'equip de govern ha de tindre mentalitat d'equip de govern i no d'oposició, no? Clar, quan resulta que abans del temps elegant, de rigor, de cortesia, d'aquells 100 dies, ell mateix, l'equip de govern, ja comença a repartir estopa, doncs arriba un moment que dius, bueno, doncs comencem a treballar i comencem a parlar de les coses. Ja dic, sense perdre la mesura i valorant cada cosa. Aquests primers mesos han sigut una mica distrets, i ho dic entre cometes, en curs com li vulguis dir. Jo crec que quan un equip de govern arriba a un ajuntament com lo de Móra la Nova, en un poble endreçat, en un ajuntament endreçat, ordenat, en què les coses funcionin, jo diria que a un nivell molt notable, el que hauria de pretendre és mantindre, conservar tot allò que funciona i no canviar per canviar. Jo vaig estar parlant, de tant en tant tinc converses regulars amb un dels regidors de l'equip de govern i li vaig dir que canviar és normal, perquè quan un arriba el que vol és marcar perfil, i és normal que sigui així, però tot té un límit, és a dir, canviar per canviar és absurd, i sempre que ultrapassis aquest límit, arriba un moment que el canvi no està justificat, i per tant doncs veurem, sí que han canviat certes coses, però em fa l'efecte que són de moment molt d'aparador. Les coses importants, com la fira, com altres coses que, si convé, ja parlarem, espero que mantinguin el nivell que fins ara s'havia exigit.
Nombrava a la fira, recordo que va passar també per aquest estant que tenim cada any a la ràdio a la inauguració de la fira de Móra la Nova, i es comprometia a parlar d'aquest tema més endavant en una entrevista que ha arribat avui, sobre alguns comentaris que s'havien fet que volíeu perfilar des
sí,
del seu grup.
Sí, jo quan aquella tarda m'ho vas preguntar, que era la jornada inaugural, vaig trobar que potser era el moment de parlar de la fira, però com a motiu de celebració, com un dia doncs, molt bonic per a Móra la Nova, i parlar de coses més de concepte o més de detall els pròxims dies, no? Com agraeixo aquesta entrevista que se m'ha ofert. Bé, hi havia, a més, la fira encara no havia passat, vull dir, tot just començàvem, i per tant havíem d'esperar uns dies a veure quina valoració en fèiem. En relació a tot el que s'apuntava ja com a novetat a la fira, hi havia moltes coses a matisar. Per exemple, el tema del pregoner. Jo vaig admetre, jo crec que molt esportivament, que a la festa major tinguéssim un pregoner, una persona que estima tothom, Miquel Esteve, però la fira sempre havia tingut un pregoner que era, acostumàvem a voler que fos un conseller de la Generalitat per donar-li un to de solemnitat. Amb això no vull dir que Tomàs Molina no fos una persona excel·lent ni fes un pregó magnífic, però el discurs i el to de solemnitat que t'aporta un conseller de la Generalitat, al qual moltes vegades aprofitàvem doncs, per demanar-li doncs, ajuda amb algunes coses i projectes de Móra la Nova, no era el mateix, no es podia fer de la mateixa manera. Per part de l'Ajuntament, l'excusa és que no es volia fer partidisme en relació al pregoner de la fira. Escolta, partidisme, no ho sé, però tu estàs en un partit polític i tu estàs en política, t'agradi o no. I, per tant, si m'haguessis volgut portar algú, fins i tot del teu partit polític, a mi potser no m'hagués agradat del tot, però ho hagués acceptat molt bé, perquè del que es tracta és de donar-li rellevància a la fira. L'arbitrarietat de portar un meteoròleg, un home del temps, doncs mira, te desperta un somriure, ja. Tot i que, ja et dic, a mi em sembla bé que la xerrada que va fer Tomàs Molina va ser molt, molt entretinguda i va estar molt bé. En relació a la Fira del Vi, ara que ja han passat els dies i que hem pogut fer la valoració, hi havia 6 estants buits de gent que no es va presentar. La imatge no era massa agradable, veure 6 estants buits. I per què? Doncs no ho sé. Després també la ubicació dels consells comarcals lluny de la Fira del Vi, quan resulta que era una cosa que estava estretament vinculada a la mateixa Fira del Vi i és d'aquelles coses que se retroalimenten. Doncs els van posar al començament de la Fira, a la plaça de l'Església. No li van veure gaire el sentit i els mateixos consells comarcals me fa l'efecte que no els hi va agradar gaire. De fet, el diumenge a la Fira del Vi hi va haver poca gent i a la tarda ja no t'explico que no havia passat en cap any. Les dues actuacions musicals que hi va haver, tant que s'havia sentit dir que si no hi havia diners, nosaltres al nostre full informatiu ja vam explicar, aportant les dades d'aprovació en ple i d'un acte d'arqueig que no era aquesta la realitat, doncs les actuacions musicals, que tenien un cost econòmic també important, no venien a aportar gran cosa, perquè la fira per ella mateixa ja té prou entitat. I després també del que m'agradaria parlar és del sopar de fira, el famós sopar de fira. Tota població hi ha un dia a l'any que el que vol és vestir-se de gala i, si m'ho permets, gràficament treure una mica de pit, allò de dir, escolta, és lo nostre dia. I la Fira de Móra la Nova resulta que cada any després de la cerimònia inaugural el que feia era un sopar de fira i convidava naturalment el pregoner, el conseller i també doncs, a personalitats que es creia que hi havien de ser. No perquè Móra la Nova ho fes de manera única, perquè hi ha moltes altres poblacions que, precisament a la nostra comarca també, com ara Vinebre o com ara Ascó, fan un sopar literari. Jo ja m'havia informat dels costos, de la quantitat de gent, i resulta que no calia que tinguéssim gens de mala consciència, perquè tant, per exemple, a Ascó com a Vinebre, als sopars literaris hi anaven el doble de persones que a Móra la Nova. I, a més, l'alcalde en aquests micròfons va dir que el menú de fira va mentir, perquè va dir que era entre 45 i 50 euros. Jo ara aquí et porto el menú de fira de l'any passat, perquè el vam demanar al restaurant que me'l van ofertar, i com pots veure, el menú de fira és 34 euros. Hi ha molta distància. I a més, hi ha molta diferència amb la forma, perquè resulta que un aperitiu a peu dret d'unes 30-35 persones que eren polítics de l'Ajuntament, els membres de la comissió de fira, i alguna empresa local i 4 o 5 alcaldes més de la comarca, no és el mateix que un sopar de gala. Un sopar de gala que, ja dic, no era gens costós per a l'Ajuntament i que aquell dia quedaves bé. La sensació de fer l'aperitiu va estar bé, no ho vull negar, però la sensació de fer a peu dret en una sala de l'Ateneu, com aquell que diu mig amagat, un sopar o un aperitiu d'aquestes característiques, per mi no té ni solta ni volta. Li dona, li infravalora el que és la inauguració de la fira. I això, la veritat és que no mos va agradar gaire.
Bé, deixem la fira de Móra la Nova. Voldria parlar també amb vostè de que el dimecres passat es va inaugurar de forma oficial el nou camp de futbol de gespa artificial, també la renovació de les tribunes i la graderia, un projecte que impulsàveu des de la passada legislatura l'equip de govern.
Sí, no, i de fet és un projecte que ja va començar al final de la passada legislatura, ja vam informar de quins serien els terminis, quines eren les condicions, i el mateix regidor d'Esports actual ho va dir en el Parlament del dia inaugural, i jo crec que és un projecte o una obra que ara doncs, ja tenim en marxa des de fa uns dies, des de fa unes setmanes. És una obra esplèndida, és una obra magnífica. El mateix club, les entitats esportives del poble ho valoren molt bé, i tothom amb qui n'han parlat ho veuen com una gran, resposta a les necessitats esportives, a les diverses necessitats esportives de Móra la Nova. El que resulta curiós és que l'alcalde actual, de fet això ho va dir en un ple, es pot trobar, no hi estava a favor, va dir que, bueno, que sí que era una obra que era important, que estava bé, però que no era el moment, perquè doncs, hi havia altres èpoques en què hi havia ajuts del govern, i per tant s'hagués pogut aprofitar altres èpoques. Cal dir també que els costos d'una instal·lació així en aquelles èpoques eren el doble dels costos actuals, i que la tecnologia no estava tan avançada. De fet, hi ha hagut camps, segons m'han dit a mi, que l'herba instal·lada ha perdut molta qualitat. Bé, nosaltres hem aprofitat aquesta ocasió. Quan vam prendre la decisió definitiva de fer aquesta obra, jo el primer que vaig fer, ja que havíem d'assumir-la en mitjans propis, era, el primer que vaig fer és demanar-li al secretari com variaria el nostre nivell d'endeutament, perquè és una de les coses que em preocupava, una de les que em preocupava més. I em va dir, passarem del 13-14% al 18-19%. Dic, bé, doncs és assumible, perquè l'endeutament que es permet és del 75% i en casos excepcionals del 125%. I un sempre ha de tirar endavant aquelles obres que creu que pot fer si té totes les capacitats per a fer-ho, i Móra la Nova les tenia.
Ens queda poc temps i m'agradaria parlar també d'un tema que també ha generat diferents opinions en els últims temps. Ha sigut els terrenys que han d'ubicar aquest futur Institut Escola 3 d'Abril, que no sap encara quan arribarà. Convergència Democràtica de Catalunya tenia uns terrenys ubicats davant del Mas de la Coixa. Sempre des d'Esquerra Republicana havien dit que no els agradaven aquests terrenys, i ara s'ha iniciat la tramitació per fer aquest canvi de lloc i canviar-ho per una zona verda que s'ubica entre el polígon industrial i les primeres cases del barri del Remei. No els agrada a vostès aquest canvi de plantejament?
El vistiplau, perquè nosaltres des de l'Ajuntament adquiríssim els terrenys de davant del Mas de la Coixa, el va donar el Departament d'Ensenyament l'any 2010, governat pel tripartit. Nosaltres vam fer cas del que se mos havia dit i vam adquirir aquells terrenys. L'actual equip de govern diu que no els agraden aquells terrenys, per una sèrie de motius. I demanen reconvertir la zona verda del polígon industrial en terrenys que siguin utilitzables per a la construcció del futur Institut Escola de Móra la Nova. Això requerirà una sèrie d'informes que finalment hauran de passar a una comissió d'urbanisme de Terres de l'Ebre, que finalment haurà de passar a l'aprovació del conseller de la Generalitat. Com que es tracta de zones verdes, són espais sensibles. Són zones sensibles perquè les zones verdes sempre han sigut motiu d'especulació, i és difícil que et donin un vistiplau definitiu. La zona verda, el polígon industrial, quina funció tenia? Tenia la funció de separar la part d'indústria, la part de naus industrials, del que eren els habitatges de la gent. I tant aquelles naus que ara hauran de patir un canvi de categoria, com tots els habitatges de la gent que sabien que obrien la finestra i tenien una zona verda, ara en un futur hipotètic s'instal·larà un institut de secundària amb tot el que això comporta. Tenint en compte, a més, que també hi passa una carretera pel costat, també hi ha una sèrie de carrers del mateix polígon industrial, però n'hi transiten camions i molts vehicles que van a fer la inspecció tècnica de vehicles, i bé, doncs no sé si és el lloc més adequat. Nosaltres, en vista de que ja havíem obeït les ordres del Departament d'Ensenyament en aquell moment i vam adquirir uns terrenys, continuem mantenint que aquella opció és vàlida. Veurem què passa ara.
I per acabar ja ràpidament, també volia comentar sobre l'IBI. També hi va haver una mica de disputa també a través de xarxes socials al Facebook sobre aquesta rebaixa de l'IBI, que critiquen que no és tanta rebaixa real des de Convergència.
Sí, és molt senzill d'explicar. Mira, primer que res, jo també voldria fer una rectificació d'unes declaracions meues. Jo vaig dir que això era una qüestió que es plantejava a tots els ajuntaments del país. No, no és així. L'Estat permetia que aquesta opcionalitat que els ajuntaments accepteixin o no aquesta revalorització del valor cadastral. Però, clar, també hi ha una explicació. Nosaltres, a tanta transparència que es predicava, vam tardar a rebre les actes de Junta de Govern Local on s'explicaven totes aquestes coses 3 mesos. No teníem cap informació oficial. I fins i tot ho vam haver de sol·licitar amb un document. L'actual impost ha passat del 0,64 al 0,657. Qui és que promou aquesta rebaixa, en definitiva? És l'Estat que fa una actualització del cadastre i proposa passar al 0,92, amb la qual cosa se perden 8 punts percentuals del valor dels immobles. Això suposaria una minva d'ingressos en un 12,35%, quan resulta que l'equip de govern actual l'únic que vol és un 10%. Per tant, per fer aquesta rectificació de 2,35 punts, de forma sorprenent, se veuen obligats a apujar l'impost. Nosaltres hem dit això, que quedi clar que l'equip de govern municipal el que fa és apujar l'impost. Qui abaixa lo rebut, en definitiva, és l'Estat. I això és el que vam dir en un ple. Si al final resulta que d'aquesta minva d'ingressos se'n beneficia el ciutadà i hi ha una minva en lo rebut, en la factura, doncs benvinguda sigui. Però cada cosa al seu lloc. L'actual equip de govern passa del 0,64 al 0,657. I per tant, doncs, les coses s'han d'explicar com són.
Senyor Blader, no teníem temps per a més. Li agraeixo moltíssim que ens hagi visitat aquí a la ràdio. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.